Falta un quart d'hora per arribar al punt de les 12 i com cada dimarts és el moment de saludar la nostra psicòloga de capçalera, Gisela Llobet, molt bon dia.
Bon dia.
Avui via telefònica.
Sí, avui des d'un altre lloc.
Avui, Gisela, obríem el programa parlant i commemorant també i sumant-nos el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Ja ens havies avançat a la setmana passada que des d'aquesta secció ens sumàvem també aquesta commemoració. Això sí, ho fèiem per parlar de la dependència emocional.
Sí, que és, diguéssim, una de les coses clau dintre del que seria la violència de gènere. I que realment és molt important amb les preguntes que es fan moltes persones, moltes dones que han sigut maltractades, que és com pot ser que, sobretot quan han sortit o quan estan dins del maltractament, com pot ser que jo estigui aguantant això o com pot ser que no ho hagi fet abans, no? I aquesta és la gran pregunta que moltes d'elles es fan i que realment li costa molt respondre, perquè són conscients de que això està malament, però li costa molt acabar de deixar a la persona maltractada, no? I això forma part d'aquesta dependència emocional.
Gisela, nosaltres al programa habitualment abans d'arribar al punt de les 11 fem un petit repàs per les xarxes socials i de què es parla, i evidentment avui les xarxes doncs, també fa èmfasi en aquesta data, no? En aquesta data que es celebra avui del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. I en Sergi ha fet un petit recull d'algunes piulades que parlen sobre això, per veure des del carrer, no? Com es veu aquesta xacra social. Què et sembla si l'escoltem?
Molt bé, perfecte.
Doncs bon dia, Gisela.
Bon dia.
El teníem preparat, com bé dius, Alba. Hi ha piulades de totes bandes, des del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, dient avui és el Dia Internacional contra qualsevol forma de violència contra les dones. En aquest àmbit tots hi estem compromesos. També el líder de la CUP, David Fernández, diu mai més enlloc contra cap dona, 25N contra la violència de gènere masclista i patriarcal. I ho acaba amb un hashtag autodefensa feminista. O també en clau santcoatenca, Cristina Paraire diu avui Dia Internacional contra la violència de gènere, obre els ulls, el lema d'aquest any, i apunta al telèfon aquest 900 900 120. Més enllà de persones a títol individual, Amnistia Catalunya ahir ja anava també fent escalfar el Twitter, dient que hi havia aquests 10 anys de la Llei Integral contra la Violència de Gènere. Avui ha publicat un vídeo que diu tothom té dret a prendre decisions sobre el seu cos sense coacció ni violència, un vídeo que us recomanem que pugueu veure. O per exemple també Arranca Sant Cugat ha fet una acció a la plaça de la Vila pel mateix tema, per la violència de gènere, i les GERC, les Joventuts d'Esquerra Republicana de Sant Cugat, diuen que no us tapin la boca, tots junts plantarem cara a la violència masclista. 25N, no més violència. Per tant, tots agafant-se aquest lema, no parlen tant de dependència emocional com ho podem fer ara amb la Gisela, amb aquesta gran pregunta, no? El per què moltes vegades no acaben de trobar les dones o qui pateix aquesta violència de gènere la manera de fer-hi front.
Exacte. Justament és això, no? S'ha parlat molt durant tot el dia d'avui, durant tot aquest matí, en diferents ràdios, en diferents mitjans de comunicació sobre aquest tema, no? I he pogut sentir molts testimonis, no?, que repetien moltes vegades doncs justament això, no? És que clar, no entenc com pot ser que no ho hagués fet abans, no? Ara que estic tan bé, i no entenc com vaig estar aguantant tant, no? I això també fa que a nivell emocional tingui un sentiment de culpabilització o fins i tot de que es mereixen aquest maltractament, no? Perquè si l'estic aguantant i no he fet res per solucionar-ho i per afrontar-ho, potser és que mereixo, no?, aquest maltractament. I això li provoca aquesta dissonància a nivell emocional que encara li fa tenir menys afrontament, no?, a poder sortir d'aquest pou de violència de gènere.
Escoltant-te, Gisela, em ve al cap un programa de fa unes setmanes que parlàvem de l'autoestima. Pot ser que hi tingui relació que el maltractador anul·la l'autoestima de la víctima?
Hi ha una relació directa amb l'autoestima, tant del maltractador com de la víctima. Això ho havíem parlat, em sembla que en programes d'abans de l'estiu, així, i és curiós perquè realment la dependència emocional és bidireccional, es fa per de les dues bandes. Per part de la víctima hi ha un lligam, hi ha una cadena emocional, perquè la persona que la maltracta en un moment donat la trata absolutament molt malament, però llavors té moments en què demana perdó, en què s'agenolla, en què li regala el ram de roses o el ram de flors, en què se n'apenedeix molt del que ha fet, no?
I és sincer aquest penediment, aquesta dependència de l'altre costat, Gisela?
Manen, perdona?
Que parles d'aquesta dependència bidireccional per part, sí, de la víctima, però també de l'agressor.
Sí,
d'aquest demanar perdó, d'aquest penediment, és sincer?
En aquell moment sí, però després torna un altre cop a tenir aquest sentiment de possessió, no?, envers a la parella, envers a la dona. Llavors, sí, se n'arrepenteix d'haver-ho fet, però és algo molt puntual, i després torna un altre cop, no?, a dir no, és que tu ets meva i tu has de fer el que jo et dic, i s'ha acabat, no? Llavors, aquest arrepentiment, diguéssim, juga més al paper de el, no m'abandonis, no te'n vagis. En aquell moment faig el que sigui perquè tu et quedis, no?
Perquè hi ha por també per part d'aquesta persona, per part de l'agressor.
És que ell també depèn emocionalment de la víctima, en una certa mesura. Per això moltes vegades, quan hi ha la denúncia i es fa l'ordre d'allunyament i després els Mossos han de fer una protecció d'aquesta persona, per què ha de fer aquesta protecció? Perquè és que ell considera que aquella persona és seva, hi ha un sentiment de possessió, molt gran. I per tant, té una necessitat, per això hi ha la dependència emocional, que aquella persona torni. O sigui, d'altra manera podria agafar la possessió amb qualsevol altra persona. No, però ha de ser aquella. Hi ha un pensament obsessiu, val?, amb que aquella persona és la que ha d'estar amb ell i amb l'única que pot sentir-se bé. Val? Llavors, hi ha una dependència bidireccional, perquè tant una part com l'altra tenen una autoestima baixa. El que passa és que l'autoestima de la víctima és una autoestima més autoflagelació, d'anul·lament, de poc afrontament, de pensar que de no valorar-se a si mateixa.
I de vergonya també.
I diguéssim que la baixa autoestima del maltractador va més en funció de dir, ostres, necessito matxacar-te tu o matxacar qualsevol que tingui l'entorn per jo poder sentir-me bé i poder pujar la meva autoestima. No és una autoestima sana, no és una autoestima que diguis, ostres, jo no necessito ningú per pujar jo mateix, no? Jo amb les meves pròpies eines ho puc fer. No, el maltractador necessita matxacar a la que té al costat, en aquest cas a la seva parella, per poder sentir-se ell millor i poder sentir-se per sobre de, no?
En parlàvem a l'entrevista del dia que l'entorn també és molt important perquè fa aquesta xacra. De fet, hi ha estudis, Gisela, que demostren que hi ha diferents, per exemple, sèries de dibuixos animats o també música que afavoreixen comportaments, podríem dir, micromasclistes i que no en som ni conscients nosaltres i els utilitzem en el nostre dia a dia, en el nostre vocabulari.
Exacte. És, a veure, diguéssim que el que seria la violència de gènere és algo molt complex, no? Jo parlava d'aquest lligam de dependència emocional per aquest sentiment de no, com pot ser que no hagi fet res, no?, per sortir d'aquest pou, no? Perquè realment hi ha una cadena emocional amb el maltractador. Però a part d'això, independentment d'això, és molt complexa, no?, una relació de maltractament, i l'entorn social i la societat realment també fan molt, perquè moltes vegades, doncs, el que dius tu, no?, el tema de l'educació des de que són petits, és molt important el fet de com també veuen que es tracten els seus propis pares, per exemple, els nens, no? Quina relació tenen el pare i la mare, quin rol adquireixen aquests pares i aquesta mare, quin rol adquireix la societat la dona, quin rol adquireix l'home. I tot això a nivell educacional també és molt important, no?
Perquè al final acaben sent el reflex del que els petits s'acaben convertint, no? L'exemple, el que es veu a casa.
De fet, durant aquest matí anava escoltant també en base de dades, no?, que realment estudis de la Unió Europea demostren que la violència de gènere ha començat també des de molt joves i que els joves realment estan patint molt de la violència de gènere. La diferència d'abans a ara és que tenen molt més recursos i molta més informació al seu abast, llavors aquesta violència, tot i que es pot donar, i que es pot donar en edats molt, molt d'hora, cada vegada dura menys. És a dir, la víctima se n'adona més o és més conscient de que allò no està bé i té un afrontament més bo, i per tant no estem parlant de que abans teníem denúncies de que portaven 10, 20 anys aguantant un maltractament i ara potser és molt menys, no? Són relacions d'un any, dos anys, no? El que es troben amb les denúncies de persones més joves.
Per tant, la pedagogia d'alguna manera sí que ha funcionat.
Sí, evidentment, evidentment, de la pedagogia i el fet de treure-ho, no? Que era com un drap brut de la societat que era com s'havia d'ocultar, no? Per un cantó, aquestes creences desadaptatives de que la dona ha d'estar a casa, de que ha de servir a la llar i a l'home, no? Que això, evidentment, s'ha trencat en molts sentits, i sobretot això, no? El fet de tota la informació que poden tenir al seu abast i de que realment hi ha molts llocs on pots acudir i pots explicar el teu testimoni, no? El que parlaven sobretot del tema de l'entorn, i una de les coses que ajuda molt a la víctima, que és l'eix principal i més important a l'hora que puguin anar a denunciar, és el recolzament.
Mira, Alba, Gisela, precisament tenim una cançó que segurament l'haureu escoltat, que se n'han fet fins i tot adaptacions amb un gag al Polònia, per exemple, crec recordar, i que si ens l'escoltem i no parem atenció a la lletra, no identifiquem, evidentment, el significat real d'aquesta cançó, per molt que la melodia sigui enganxosa i ens pugui agradar. La tonada ja diu: bona noia, sé el que vols, sé el que vols, sé el que vols. Però és que després hi ha altres frases, dins d'aquesta cançó, que diuen coses com: déjame ser el único que te agarre el culo, tuve a una perrita pero ella no fue tan mala como tú, o no hay muchas mujeres que puedan rechazar a ese pimpín. Aquesta cançó és Blue Red Lines, que transcriuríem com a les línies borroses, que em sembla que també el títol pot anar bé, avui que parlem de violència de gènere, i que cal tenir en compte, com dèiem, a vegades aquestes cançons, fins i tot el videoclip, ens apuntava aquest matí algun company de la redacció, s'havia arribat a veure amb noies despullades. No es pot visualitzar ara mateix a YouTube, si bé encara està publicat, sí que podem veure l'altra versió.
El que parlàvem, Gisela, que moltes vegades acabem fent una mica d'apologia sense saber-ho.
Sí. Però és que el llenguatge és molt pervers, pensem que venim, el llenguatge, diguéssim, que es cultiva de fa molt temps, no? I és molt difícil anar canviant, no?, mica en mica, aquest llenguatge que utilitzem de forma moltes vegades inconscient, però que pensem que el llenguatge forma part del nostre pensament, llavors, encara que sigui inconscientment, va interioritzant-se moltes vegades, amb moltes coses, però ja no estem parlant només de frases com les que esteu posant ara amb aquest tipus de cançons, sinó a nivell de la degradació de la dona en com un objecte, no?, sexual o amb qualsevol altra cançó que potser són més caribenyes, si tu vols,
sí.
o més d'aquestes d'estiu, la dona sempre surt relegada, doncs això, a un cul que balla i que es mou i que, bueno, i que fa certes moviments, no?, obscens, i realment es relega això, no?, i això ven molt, curiosament, no?
Però també, a part del que parlem ara de la música, la televisió, videoclips, també el nostre llenguatge, el del nostre dia a dia, i a vegades el fem servir a dones sense pensar-hi, també amaga aquests micromasclismes. Per exemple, l'existència en castellà de la mujer florero, no se m'acut que hi hagi el símil en home, o per exemple, no?, corres com una nena o plores com una nena, com si fos un fet pejoratiu.
Sí. Però ja et dic, són diguéssim, són maneres de parlar que ens venen de fa molt temps, no? I clar, canviar aquestes parts del llenguatge, tot i que a nivell de societat hem canviat molt el pensament i evidentment s'ha informat molt sobre la violència masclista, aquestes parts del llenguatge costa molt, no? Fins i tot, si vols, et dic una anècdota que a nivell de quan es diu alguna cosa, això és collonut.
Exacte.
Vale, es parla dels genitals masculins, no? I això vol dir que és una cosa superbona. En canvi dius, això és un conyazo.
Doncs sí, mira, m'havia arribat, no sé si per WhatsApp o un correu, aquests símils,
sí,
que totes les coses bones derivaven de l'home,
sí,
i les coses dolentes i avorrides de la dona.
Exacte. Llavors, només aquest símil ja t'està dient que, bueno, que es pondera la sexualitat masculina en un lloc determinat, i en canvi la sexualitat femenina totalment al revés, no? I bueno, és una assignatura més pendent que tenim de començar a derivar aquest tipus de llenguatge i a canviar-lo, no? I començar a ser conscients, perquè ja et dic, és el que parlàvem, no? Que moltes d'aquestes coses que diem, les diem de forma inconscient, no?
Sí, perquè ens adonem de quin mal fa realment el vocabulari i cal capgirar aquesta tendència.
Totalment d'acord, i més amb els petits, que els petits, clar, quan ets més gran, això ho pots dir-ho, però t'ho agafes d'una altra manera, però clar, dir-li a un nen petit plores com una nena, això ja a ell li arriba un missatge molt diferent del que podem entendre els adults, no?
Doncs molta feina queda per fer encara. El dia que puguem celebrar serà el dia, precisament, que no haguem de celebrar un dia com el d'avui, el dia en contra la violència envers les dones. Gisela Llobet, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Nosaltres us deixem amb el butlletí horari i tornem després amb els continguts en xarxa.
Sant Cugat a fons.